vull parlar amb el doctor Albert Biete, que és cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica del Clínic de Barcelona i president del Comitè Tècnic de l'Associació Espanyola contra el Càncer, catedràtic de Medicina. Doctor, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al món a RAC1. Uh-huh. Que l'OMS digui que les radiacions dels telèfons poden tenir alguna cosa a veure amb l'augment dels casos d'aquest glioma, que seria aquest tumor del cervell, que no era tan freqüent quan no hi havia mòbils, és alarmant? És preventiu? Ens hem d'espantar?
Miri, realment jo entenc que hi hagi en aquest moment una preocupació. De fet, l'OMS ja ha fet en la seva història una sèrie de proclames que després s'han vist que realment no responien a el que inicialment semblava. Però, en fi, en aquest cas concret, d'aquest tema de la telefonia mòbil, que com vostè sap molt bé, en fi, porta anys de controvèrsia, sobretot més que en quant als telèfons mòbils, en quant a les antenes, emissores, oi? Però, en fi, en aquest cas concret, miri, a nosaltres, anem a dir-ho, com a científics i amb totes les limitacions que evidentment tenim en la ciència, i que són conegudes, ens sorprèn sempre una mica quan, primera, no entenem la relació teòrica, o sigui, de les radiacions no ionitzants, que són les de la telefonia mòbil, que no són capaces de fer mutacions i, per tant, d'induir càncers, que tenen una baixa emissió d'energia, etc, etc. Per tant, teòricament, des d'un punt de vista teòric, una radiació no ionitzant, això no són raigs X, això no són rajos gamma, anem a dir la capacitat que té d'induir un tumor maligne, si és, seria molt baixa. En segon lloc, tots els estudis de laboratori que s'han fet, i li asseguro que en recordo ara alguns d'alemans que han estat irradiant, sotmetent a radiacions de telefonia mòbil a ratolins, durant hores i hores al dia, freqüències i amb potències altes, i no s'ha vist que aquests ratolins desenvolupessin més tumors cerebrals. Per tant, amb cultius cel·lulars exactament igual. Per tant, tot el cos de doctrina i de coneixement, tant teòric com d'experimentació laboratori, en principi sempre ha sigut, en general, negatiu. Després, esclar, passem a la tercera fase, que són els estudis de camp, els estudis epidemiològics, en persones, estudis observacionals al llarg dels anys, i llavors, fins ara, també, pràcticament tots han sigut negatius, oi? O potser algun ha dit que potser trobaven algun tipus, alguna certa augment d'incidència, però, en fi, molt, molt... I tothom esperava una mica, el resultat d'aquest estudi l'Interfon, que és el més ampli que s'ha fet fins ara. És un estudi en què han participat 13 països, que es va començar ja fa 10 anys, i per mirar realment la incidència de varios, de 4 tumors concretament, meningiomes, neurinomes de l'acústic, gliomes i tumors de paròtid. I en aquest moment en parla només de meningiomes i gliomes, els dos situats al sistema nerviós central, tumors que no sabem la causa real de que els produeixen en la població. I, aviam, en un subgrup s'ha trobat un cert increment molt lleu. O sigui, fixi's que l'OMS diu hay ciertos indicios de un incremento del riesgo de sufrir glioma en las personas que se encontraban el 10% más elevado de horas acumuladas. Per tant, estem parlant ja no de tothom, sinó d'un cert subgrup de gent, els que usaven el telèfon mòbil ja, diguem, de manera quasi abusiva, oi? I fixi que diu ciertos indicios.
Val. Per tant, sí. Resumint, doctor, el que ens ve a dir és calma absoluta, els informes diuen el que diuen, però no diuen el que estem llegint que diuen.
Probablement.
I que, per tant, escolti'm, que la gent parli amb mòbil, com una altra cosa és que si perdem més el temps o menys el temps parlant pel mòbil, però això ja són figues d'un altre paner. En tot cas, el que hauríem de dir és que des d'un punt de vista mèdic no s'ha comprovat del cert, amb un percentatge altíssim, tot i que ho digui l'OMS, que el telèfon mòbil, o parlar molt amb el telèfon mòbil, pugui produir determinats tipus de càncer.
Sí, això jo penso que ho ha resumit estupendament bé. Jo entenc que hi hagi una certa alerta, dir, senyors, aquest és un tema que no el tenim tancat, Els estudis aquests epidemiològics tenen molts biaixos, sesgos en castellà, perquè ens entenguem també tots amb la paraula, oi? Vull dir, són, no és un estudi de laboratori amb unes condicions objectives, etc. I el que sí que podem dir és que si hi ha una relació realment, probablement és bastant dèbil, bastant dèbil. Ara també s'ha de dir que si hi ha sistemes, per exemple, els telèfons avui en dia, els 3G, els últims de tercera generació, no tenen res a veure en quant a emissió de radiació amb els analògics antics. I pensi que això són estudis començats fa 10 anys, on la telefonia que s'utilitzava no és la d'ara, per tant el risc, si hi era, era superior. Avui en dia tenim sistemes, doncs, també de parlar sense tenir el telèfon enganxat, doncs, a l'orella. Potser hem de recomanar que això es faci així per si de cas, oi? O sigui, i per altra banda, no abusar tampoc de la telefonia mòbil, com potser un cert sector de la població, doncs, està fent uns límits, la veritat, de que ja són, en fi, una mica, anem a dir, injustificats, oi? Per tant, potser nosaltres des de l'Associació contra el Càncer, doncs lògicament hem de dir, miri, no podem dir que no hi hagi risc, això s'ha de continuar estudiant, però si hi és, evidentment és baix, i per tant, doncs miri, fem aquestes mesures de prevenció que a lo millor són inútils, però doncs a lo millor doncs poden tenir, poden ser recomanables, oi?
Li agraeixo, doctor, molt que ens hagi acompanyat i sobretot, més que acompanyar-nos, el que li agraeixo que ens hagi tranquil·litzat a tots plegats. Moltes gràcies i bon dia.
A vostès,
bon dia.